Hi ha negocis que han estat testimonis de la transformació d'una ciutat i d'un país i ho fan des d'un segon pla, de manera silenciosa. És el cas de l'empresa Dassler, dedicada al lloguer de mobiliari per esdeveniments. Un negoci familiar amb 65 anys d'història que ha organitzat, per exemple, la logística per l'encesa de la Flama Olímpica de Barcelona 92, les visites dels papes Joan Pau II i Benet XVI o la zona VIP de l'últim concert de Rosalía. El 1998 van adquirir dues naus a l'Hospitalet, des d'on segueixen treballant per fer que cada celebració sigui única.
Els Dassler ens dediquem a celebrar moments que la gent vol celebrar, moments especials, ja siguin casaments, aniversaris, celebracions de tot tipus.
El 1961, Jaume Soler va fundar Dassler amb l'objectiu de prestar un servei fins llavors inexistent al mercat.
Ell el que sempre explicava és que veia que es llogaven coses a nivell barri, a nivell de festes majors, de tal, i va creure que poder, a part de quatre cadires i quatre coses, pues, també hi hauria gent que li faltava altres tipus de materials.
Tres generacions després, Dassler s'ha convertit en un referent en el lloguer de mobiliari i ha arribat a parar taules per esdeveniments com casaments reials o les visites dels papes Joan Pau II i Benet XVI i la zona VIP del darrer concert de Rosalía.
Bueno, abans es feien uns banquets molt més espectaculars que ara. Després hi havia actuacions quan acabava, pues, de gent molt coneguda. Han hagut banquets, clar, que han sigut molt emblemàtics. Em va fer gràcia estar amb el casament de la Infanta i de l'Urdan Garín.
Abans era tot més senzill, el fet de poder celebrar alguna cosa doncs ja era important. Ara, a part de poder-ho fer, ha de seguir una estètica molt més pronunciada que no pas abans. Sí que és un tipus de servei que queda a vegades com amagat, però hem estat presents amb l'evolució de tot Barcelona, Catalunya en general, amb inauguracions d'espais, reunions institucionals i no institucionals molt importants, que poder no hagués crescut de la mateixa manera el país, la ciutat, ho hagués fet d'una altra manera. Però sempre hem estat presents i a vegades la gent encara té la percepció que és com un servei molt exclusiu. I no té per què.
El 1998 l'empresa va decidir fer un salt qualitatiu i va adquirir dues naus a l'Hospitalet, una de 7.000 metres quadrats i una altra de més petita que, a banda d'emmagatzemar material, també funciona de taller des d'on es crea mobiliari propi.
Una aposta molt, molt important de marca, perquè realment era un canvi i una manera de treballar que canviava, però va ser un encert el fet d'arribar a organitzar-nos d'aquesta manera. Hospitalet també com a ciutat ens va acollir molt bé, ha crescut molt en aquests darrers 20-30 anys i la veritat és que bueno, ens identifiquem també amb la ciutat d'Hospitalet perquè portem, com et dic, des del 98 allà.
Dassler ha complert 65 anys amb una salut de ferro i després d'haver superat els 2 anys de la pandèmia. Cada any organitzen entre 5.000 i 7.000 esdeveniments, entre casaments, sopars d'empreses, inauguracions, rodatges i altres tipus d'actes.
Jo crec que hi ha diverses claus, que seria que, independentment de la popularitat que pugui tenir el client, per nosaltres tots són igual d'importants i tractem igual a tothom. I després aquesta familiaritat, sense deixar de banda la professionalitat, pensem que és clau, perquè al final les empreses són persones i hi ha d'haver un tracte i realment donar un servei. Això el meu avi ho deia sempre, que comprar un plat i llogar-lo no té molt de mèrit realment. És donar el servei bé. Oferir realment un servei on el client es noti còmode i perquè és la manera de celebrar bé.
La setmana que ve comença una nova edició del Summer, un cicle d'activitats d'estiu que vol acostar la cultura als barris de manera gratuïta i per a tots els públics. En total, una setantena d'activitats, de circ, de cinema, de música, i de música volem parlar justament amb un dels grups que actuaran durant aquest Summer. El proper 3 de juliol al Parc de Bellvitge hi sonarà el rock, el funk, el blues i la rumba d'Alma de Boquerón. I avui ens acompanyen dos dels seus integrants. Tenim el Jordi Nacenta i el Juanillo Álvarez. Què tal, nois? Com esteu?
Què tal? Encantadíssim d'estar amb tu.
I vosaltres també que ens acompanyeu, perquè com dèiem comença l'estiu, comença el Summer aquí a l'Hospitalet amb un munt d'activitats i una d'aquestes activitats és el vostre concertàs a Bellvitge. On què hi trobarem? Perquè la vostra música és, dèiem, rock, funk, blues, flamenc, però la rumba és una mica l'essencial, no? O què?
Sí, com diem a vegades, ens definim com a rumba mestissa d'autor, perquè la rumba és una mica l'eix que vertebra tot el que surt. Però tots els que conformem la banda, el set, venim de gèneres i històries molt diferents i mai no hem fet cap mena de tall o frontissa que no entri un gènere, amb la qual realment tot el que has dit ho trobaran i potser alguna cosa més.
Però el ventilador rumbero estarà, no?
El ventilador està sempre.
Sempre està.
Sí, sí, sí. El ventilador i el calaix, això.
Això sempre, eh? Va, clar, parlem-nos una miqueta de com a grup, com veu començar, perquè ja fa més de 10 anys que esteu trepitjant escenaris. No sé com va començar aquesta aventura d'Alma de Boquerón.
L'aventura va començar absolutament per accident. Vull dir, realment teníem un amic comú que estava muntant un estudi de gravació en el seu moment, que malauradament no va arribar a passar 2 anys, però en aquell moment volia tenir algunes mostres de cançons per ensenyar el que volia fer i sabia que jo tenia algunes cançons de caire rumbero guardades, que no entraven en altres projectes que estava, i em va proposar enregistrar-les. I per això doncs, vam anar en el seu moment al Carlos Mendoza, al Wilber Álvarez, al David Antonín, a Rosa... Vull dir, part de la banda encara hi som, perquè en aquell moment va ser una mica per fer un esbós de cançons per l'estudi. I per accident, al cap de 4 dies, va sortir una baixa d'un de nosaltres d'un concert que havia de fer amb la seva banda i no podia, i vam dir, fem això, que va ser de, si només tenim 10 cançons, ja farem alguna cosa. I es va petar. Això va ser el Café Rock and Roll de Gràcia, aquell concert va ser fantàstic, vam dir, pues podríem... El primer que vam dir, podríem editar un CD amb això, perquè no hi havia ni la idea. I va ser el primer disc, i enran d'allà pues, la cosa va anar creixent, perquè jo no estava ni pensat, al cap de 4 dies vam ampliar la família, va entrar el Miquel a la bateria, el Juan i jo al calaix, perquè el David era guitarrista, tocava al calaix, però és la guitarra elèctrica actual de la banda, i va aparèixer el Jorge al baix. I així a poc a poc es va anar muntant la banda, però una mica per com va funcionar el directe. Vull dir que vam passar de no tenir intenció de tocar a tocar en un bar, a tocar en un escenari més gran, la banda va anar creixent i sempre hem tingut una actitud bastant familiar com a banda, que realment som un clan, amb el qual qui entra s'ha anat quedant i fins avui, vamos, tu quan portes aquí?
Jo porto, pues jo crec que són 8 anys ja.
8 anys.
Sí, l'últim fitxatge que hem fet ha sigut Talisma.
Talisma, a la bateria. A la bateria en les últimes gires, perquè el Miqui s'ha pres un descans, però realment som una banda bastant cohesionada, és una gran família i, bueno, amb aquest temps pues, ja portem 7 discos i allà vamos.
Clar, vosaltres parlaves de Gràcia, del barri de Gràcia, sempre heu mantingut una relació com molt especial, no?, amb el barri o no?
Perquè originalment quan va passar això vivíem tots a Gràcia.
Val, ara ja no, de dues.
Quedo jo i el Carles, no, el, bueno, avui la prop, i el David. Però originalment érem tots a Gràcia, però bueno, ja seguim.
Deies 7è disc, aneu pel 7è disc, que és aquest que ens veniu a presentar, que és Que nos quiten lo bailao.
Sí.
Si us sembla, escoltem un dels temes del disc i ens expliqueu què hi trobem.
Toma, qué sorpresa tan sorprendente. Que estamos cacao, mi gente, con tantos años nadando en vino. Lo raro hubiera sido otro destino. Que ya no estoy hecho un quince el delgao, pero que nos quiten lo bailao. Mi amor, que nos quiten lo bailao. Yole, yole, que nos quiten lo bailao. Lo siento, señor dietista, que nos quiten lo bailao. Vaute a perderme de vista. Que nos quiten lo bailao, porque con tantos hábitos sanos, que nos quiten lo bailao. Igual prefiero vivir menos años. Que nos quiten lo bailao.
Va, doncs aquesta cançó és la que dona nom al disc, Que nos quiten lo bailao. Explica'm-nos a veure què hi trobem aquí, perquè són 13 cançons més 2 bonus tracks. A veure què hi ha aquí.
Aquí podeu trobar de tot. La veritat, com últimament és la tònica del grup, així com parlàvem abans, que la rumba sempre ha sigut l'eix principal, però cada vegada més jo crec que, bueno, ens fem grans, cada vegada més fem el que volem.
No sé si calia, eh?
Bueno, és evident, però bueno, també per això una mica el nom del disc, no? Que nos quiten lo bailao ja a la nostra edat ja, que nos quiten lo bailao. I el que preguntaves, pues, pots trobar tot, temes molt divertits, temes més rockeros, baladetes, la veritat que guai, aquí tenim un cantant i compositor que té una capacitat per escriure brutal i per això tants discos i tants temes tan diferents.
Mm-hmm. Clar, canteu sobretot a què? Tu quan fas les lletres que t'encarregues, les coses quotidianes, l'amor, hi ha molt d'humor també, no?, en els
sí,
vostres temes.
Sí, realment, com diem moltes vegades, tenim una opinió de tot el que va passar en el món, mm-hmm. tant política com de tots els esdeveniments conflictius, diguéssim, però en el tema de la música intentem estar d'acord en buscar un petit oasi, un petit moment d'entreteniment i, com diem, hemos venido aquí a entretener. A vegades, llavors, de què parlem? De lo que realment creiem que li arriba a la gent. El que dius tu, l'amor, les coses quotidianes, engreixar, fer-se gran, que et deixin, deixar, o sigui, els patiments, els sentiments que jo crec que són absolutament comuns a qualsevol ideologia, raça, o el que sigui. I en aquest punt, diríem, s'hem trobat sempre molt a gust i, de fet, hem tingut moments quan estava aquí especialment fotut el tema del procés i tot això, que la gent estava, o inclús en els temps del Covid, que la gent venia als concerts i no, saps, no hem entrat mai en aquest... El que dic, tenim les nostres opinions, però no entrem mai en aquestes coses. I la gent deia, hòstia, que meravella haver venit un oasis d'hora i media que no m'acordava de nada. I home, com a banda, realment ens sentia molt agraïts d'aquest sentiment, perquè dius, una mica és el que intentem comunicar amb les nostres cançons i la nostra música, que és una forma d'entendre la vida, de gaudir-la i passar-ho bé.
Uh-huh. Ara parlaves dels concerts. Com són els vostres concerts? Quina connexió es crea amb el públic, que crec que...
Home,
intentem...
Ens agrada molt que ens diguin que som una banda sobretot de directe, perquè realment intentem fer una festa major sempre al nostre concert i que no hi falti res, perquè com deia Juan i jo també no només fem la vessant festiva rumbera, que és per la que potser som una mica més coneguts, els nostres discos, gairebé el 50% de les cançons són medios tiempos, coses d'amor, més introspectives, balades, llavors intentem que hi hagi una mica de tot, però sempre per sobre de tot que la gent s'ho passi molt bé i torni amb un somriure a casa.
Potser jo sempre dic que som uns bandarres romànticos.
Sí.
Ahà, no, que canalles.
Sí, no sé, vergüenxes.
Va, seguim escoltant com sona la vostra música. Ens quedem ara amb el darrer senzill que heu tret, que és Passión de sí. Pantera, al costat de Maruja Limón.
Y en esta guerra de blanco y negro acaba la bronca en un revolcón. Ay. Y celebramos ramos de flores inaugurando otra discusión.
Que si te hacen la chota paseo por Guadalajara,
¿cómo?
Que en el silencio tu madre quieta por Soleares.
Pasión de Pantera, cantamos tú y yo, para arrancarnos la vena y pa' hacer el amor. Pasión de Pantera, cantamos tú y yo, para arrancarnos la vena y pa' hacer el amor.
Basta, l'ambient fora de la càmera, que les Maruja Limón s'apunten sempre en bombardeo, eh? Sempre estan disposades a col·laborar amb tothom.
Jo no puc recomanar més a ningú de l'entorn, honestament, perquè a part de ser un tros de músics al·lucinant totes elles, són molt bona gent i ens van voler acompanyar en el disc, a part de tot el que hem parlat, celebrava el nostre desè aniversari. Uh-huh. Per aquest motiu vam buscar algunes col·laboracions en algunes cançons, que no és una cosa que fem normalment, i vam tenir la sort de comptar amb el Jere, amb el Niño la Hipoteca, i va quedar pendent aquesta amb les Maruja Limón per temes de gent i tot això, que no la volíem perdre ni ells tampoc, i no puc recomanar-les més. Uh-huh.
Dèiem, al llarg d'aquests 10 anys de trajectòria dels que parlàveu, 7 discos, col·laboracions, gires, heu tocat també a França, a Polònia, sí. Portugal... Heu arribat on mai us pensàveu que arribaríeu quan vau començar la banda o no?
És que no vam pensar res.
Sí, al final tenir un objectiu tangible, crec que això és una de les coses que fa que una banda aguanti, perquè sempre diem, no, si tens una utopia molt difícil d'arribar, aquest camí es fa molt més dur i a vegades és el final de les bandes, no? Perquè intentar aconseguir algo que és molt difícil és dur mm-hmm. perquè el món de la música és un món molt dur i complicat. Nosaltres sempre ho diem, estem super orgullosos i contents de poder continuar fent el que fem. Al final, jo crec que cap de nosaltres ja té el seu visionari a poder deixar de treballar per dedicar-nos 100% a la música, i això fa que gaudim els concerts no com una obligació, sinó al final com el nostre esbarjo, no?, de la setmana.
Clar, al final és un projecte, és tot autogestionat,
absolutament.
No?
És que jo crec que si algú ens diu fa 11 anys que avui estaríem aquí amb 7 discos, amb gairebé 600 concerts, no ens ho creuríem, perquè dius, però llavors ho hem patat. No ho heu patat, però és que ens ho estem passant molt bé. Ens ho estem passant molt bé, i jo crec que una mica és la clau del tema, que tots ens ho han. Portem molts anys, a dia d'avui ja no és una banda, som família. Uh-huh. Llavors, si realment aquest senyor, jo i el Carlos, o qui vingui a la propera vegada que anem a Portugal o a Madrid, perquè com a banda que som, igual podem tocar tota la banda, com fem combos de 4 o 5, agafem aquelles excursions perquè ens ve de gust passar i conviure 4 dies per fer aquells concerts, per fer tot. Llavors, quan es converteix en una experiència completa, que inclou, per descomptat, gastronomia, jocs, clar, és que ens ho passem bé,
clar, clar.
Pues, encaixa en la nostra vida real, que és que cadascú té la seva feina, el dilluns a treballar com tothom, que és el que a vegades diuen, però vosaltres no feu vacances a la... No, és que per nosaltres anar una festa amb els amics a tocar por ahí forma part de les nostres vacances. Mm-hmm. I per això és imprescindible que ens ho passem bé, que també és el que ens diuen, que és el que es transmet a l'escenari. Mm-hmm. I és que a vegades parece que us lo passeu mejor que nosotros. Diuen, bueno, és que déu-n'hi-do.
Doncs escolta, aquest bon rotllo i bona música és la que se sentirà i es podrà gaudir el dia 3 de juliol, com dèiem, al Parc Metropolità de Bellvitge a partir de 8:45 del vespre, dins sí, d'aquestes activitats dels Summer. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat.
Igualment.
Crec que esteu ja treballant i començant ja a perfilar un futur nou disc.
Sí, i tant. I ja, aquí ja us... estem fent coseta. Ja esteu fent coseta.
Ja dic que la mà del Jordi no para mai.
I aquí us esperarem quan el tingueu.
Moltíssimes gràcies. Qualsevol que ens vulgui seguir, estem al madeocron.com. Podem trobar els concerts, totes les coses que anem fent a Instagram. I un plaer estar aquí i vers amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies, noi.
Moltes gràcies.
Molt bé. I nosaltres ara seguim parlant de música. Sabeu que avui comença el Sonar, en una edició que es fa íntegrament a l'Hospitalet. S'han unificat el Sonar de dia i el de nit, i el resultat és un sonar revolucionari amb grups com aquests. Precious metals, I'm talking about taking a year out till I can't see no competition, can't see anyone threatening my position. Told D I need a chauffeur cause I'm so driven, should be in the back seat with both hands free, right hand making plays on the iPhone and my left hand gripping on a BB, it's me. Al terrat del Centre Cultural La Bòbila acull el darrer espectacle de la temporada del cicle de teatre inclusiu Gesviu, i el protagonista és algú amb una llarga trajectòria en el món del circ i el clown. Avui ens visita Boris Ribas per presentar-nos l'espectacle El Bobas. Què tal? Com estem?
Molt bé, bona tarda.
A veure, clown, equilibrista, trapezista, artista, podem dir, totalment versàtil, no? Que aterres aquí a l'Hospitalet amb El Bobas. A veure, explica'ns, El Bobas, qui o què és?
Qui o què? El Bobas és un pallasso que ha començat amb muntant un espectacle amb el Poltrona i la senyoreta Titat, que era un homenatge als pallassos clàssics dels anys 50. I aquí ha nascut aquest personatge i m'ha salvat la vida, m'ha enamorat i no vull fer res més. Jo sóc fill de titellaires, vull dir que les arts escèniques sempre m'han donat de menjar tota la vida. Després he fet escola de circ a Rio. He arribat a Catalunya el 2002 com a trapezista i equilibrista, i és el que he estat fent fins fa uns 10 anys, quan l'acrobàcia ha començat a caducar. I he anat transformant tot plegat i fins a arribar al Bobas, que és com que m'ha donat realment m'ha donat una nova vida. Sí, com em penso jubilar, si no penso fer una altra cosa.
Amb el Bobas,
sí,
eh?
Sí.
Clar, explica'ns una miqueta a veure l'escenari demà a la Bòbila, en el terrat, en aquest cas, a veure què és el que veurem, perquè crec que utilitzes molts recursos i toques també instruments, explica'ns.
Sí, toco instruments i jugo també amb els instruments en escena. Demà serà un dia atípic, per caire inclusiu de l'espectacle, que serà molt divertit per mi poder també aquest repte. però sí, jugo amb instruments, una mica d'acrobàcia, equilibris, el pallasso té aquest avantatge, no? Que tot el que saps fer, el pallasso l'accepta i disfruta d'allò. Mm-hmm. I també dels problemes que puguin aparèixer.
Que puguin aparèixer, quins problemes apareixen, amb quins problemes et
trobes. Sempre apareixen problemes, un pallasso que no té problemes no té intriga.
Clar, a l'espectacle crees un univers, diguem, ple d'humanitat, no?, que connecta molt amb els infants, amb els adults, i tot això sense necessitat de cap paraula, que de fet això va perfecte també, doncs, per aquest gest viu, no?, per aquest
cicle. Sí, jo pensava, no?, que seria fàcil, no?, entre comilles, i realment hi ha coses, com que treballo molt amb la música, hi ha moments que m'obligo a fer adaptacions, però sí, amb els nens tinc molta empatia, diguéssim, el personatge en un principi tenia aquesta, era com un nen petit, no? Uh-huh. Per això no parlo, però, uh-huh, també, no? Però tinc el cuidado de maquillar-me, el personatge apareix en escena, jo entro de paisano i perquè el pallasso a vegades genera rebuig als nens, segons l'edat, tenen una mica d'això. Llavors jo creo el personatge dins de l'escena, llavors no hi ha aquest xoc de veure
d'una
persona maquillada i amb aquest tarannà així tan estrafolari.
Tu dius que l'humor és el sisè sentit.
Sí, sí, això és una broma, un joc de paraules, però en realitat jo estava parlant d'això ara mateix, abans d'entrar, que jo crec que el sentit de l'humor és com... És la revolució per mi. Jo, a la història de lluitar per la pau és antagònic, no té molt sentit per mi. Però en canvi jo crec que a través de l'humor, a través del riure, no? I es aconsegueixen coses, canvien coses. I no, si és tan senzill com en el trànsit fas una cosa mal feta i el tipus mirarà malament, si tu somrius, això ja canvia, la reacció de l'altre ja canvia i ja genera una cosa que va en un lloc que a mi m'agrada més i és per on te vull anar. Tampoc estic pregant res, però m'agrada l'humor, com un per mi té més sentit del que li posem a l'humor.
Uh-huh. Ens ho has resumit al principi una miqueta, això, la teva trajectòria. Tu et vas formar a l'Escola Nacional de Circ de Rio de Janeiro.
Sí.
Vas estar treballant durant anys com a acròbata, trapezista, però és quan arribes aquí, que treballes amb el Circ Ric, amb el Tortell Poltrona, que decideixes, no?, ser pallasso? Per què?
Sí, jo abans de decidir ser pallasso ja portava quasi 20 anys aquí fent d'acròbata i d'equilibrista. Uh-huh. Ha sigut una cosa, i crec que de la meva edat, suposo, de les meves possibilitats. Jo fa 10 anys he trencat el genoll, no, he hagut de començar a buscar coses. Tampoc ha sigut immediatament, he estat uns 5 anys de transició buscant coses, he estat fent coses de dansa contemporània amb una companyia que he creat que es diu Bol. He estat experimentant moltes coses, he tornat a estudiar música, que a la joventut també havia estat jugant amb la música, vull dir que... I tot això va arribar al pallasso, no? Uh-huh. I tot això alimenta el pallasso viu d'això. Jo, quan he començat l'escola de circ, que tenia 20 anys, el primer que he volgut ser era pallasso, però li faltava xitxa a la persona per generar un pallasso com Déu mana. Uh-huh. I ara sento que puc començar, vull dir que encara em falta molt, però sento que ja puc començar a fer-ho i m'encanta.
I llavors el Pobas és el teu primer espectacle individual, podem dir, llavors?
És el meu primer espectacle individual com a pallasso. Jo com abans del Pobas, uh-huh, he fet un espectacle que es deia Barreja, que era quasi bé el Pobas però sense el personatge. Uh-huh. I és una... És que, clar, els unipersonals el que tenen és que van evolucionant amb tu. No, és una cosa que li porto i que li vaig... Quan fas un unipersonal, quasi sempre poses tot el que tens.
Uh-huh. Que, el sentit de l'humor és necessari i superimportant per construir un món millor. Tu tens també, estàs molt implicat en aquesta faceta com més solidària, no? Has estat a Pallassos Sense Fronteres, no?, si no m'equivoco. Explica'm una miqueta, a veure com has treballat, com has aprofundit en aquest aspecte.
els projectes de Pallassos Sense Fronteres, clar, el Poltrona és creador del projecte i sempre m'ha estat cridant a fer expedicions. Passa que en un primer moment jo era trapezista, no hi havia manera de portar un trapezi al Congo, un trapezi volant amb la xarxa i tot el que implica, no? Però a poc a poc he anat fent coses més petites i des de que he anat a la primera expedició, que ha sigut al Congo el 2008, diria, és com que ho he entès, que és una cosa que és molt difícil d'entendre profundament des de fora, però quan hi ets, és com un exemple que m'agrada donar. Quan ha començat la guerra d'Ucraïna, jo he anat a Polònia i teníem la sort de Pallassos Sense Fronteres. Hi havia una persona, una polonesa, dintre de l'equip i s'ha organitzat molt ràpidament una expedició allà. Llavors, o sigui, que arribàvem a una nau industrial que fa una setmana hi havia 400 persones i de sobte hi havia 5.000 persones, refugiats i voluntaris, i clar, hi arribàvem allà quatre pallassos, i nosaltres som pallassos, i la gent deia, però sortiu del mig, deixeu-nos treballar, no s'entenia què estàvem fent allà. En canvi, després de fer l'actuació, estaven tots agraïts i era claríssim què és el que estàvem fent allà. Era com, recordo a l'estació de Varsovia, el cap dels voluntaris deia, els meus refugiats no necessiten riure, necessiten... I el francès, l'Antoine, que estava amb nosaltres, diu, bueno, doncs digue'ls-hi amb ells, perquè estan tots asseguts esperant que comencem.
Sí.
Si no necessiten, avisa'ls-hi. Perquè, vull dir, que és una cosa que és com... és poc evident, segons com ho miris, i crec que això passa també a escales diferents quan estàs en terreny. De fet, això m'ha animat, per exemple, a crear Circo para Todos, que és un projecte que he debutat fa el 2024, que pretén portar espectacles de circ i tallers de circ a llocs de difícil accés, que és una altra cosa també els llocs que he estat en Pallassos Sense Fronteres són llocs que estan en situacions molt extremes, la guerra, la violència, la por, és molt, molt, molt viva i molt present, però en llocs que no estan en situació tan extrema, però que també manquen d'aquest tipus de... Bueno, no sé si manquen, però hem sigut benvinguts, sí, hem anat i hem generat riure i és una mena de riure que no havien tingut, i amb això tinc prou. Però insisteixo amb això, de portar el riure on no arriba d'una manera natural. Aquesta mena de riure sense paraules, d'un riure que és com... No rius de ningú. Rius.
Ja, ja.
Una de les coses que m'agrada del circ és que no hi ha una competició. Som un amb l'altre, part els altres no hi ha contra. I això també crec que ens manca en el món.
I quanta raó que tens, escolta'm.
Se m'ha escapat.
Demà et podrem veure, com dèiem, al terrat del Centre Cultural La Bòbila, amb el Bobes, amb aquest espectacle que posa punt final al Gest Viu d'aquesta temporada. Tornarà al setembre, això sí. Espectacle gratuït, per cert, d'entrada gratuïta, per tant, tothom qui vulgui està convidat a anar-te a veure demà a La Bòbila. Boris, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
El plaer és meu.
Que vagi.
Us espero allà.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, bon dia.
Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
¿Aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller!
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb l'esperadíssima Toy Story 5. En aquesta nova entrega de la saga de joguines més famosa del món, els protagonistes hauran d'enfrontar-se a una nova amenaça, la tecnologia. La pel·lícula compta també amb una cançó original de Taylor Swift com a banda sonora.
Quiero hablar contigo, aparato.
Por favor, llámame Lily.
Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos.
Sí.
Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
Me lo traduzco al inglés. Mira.
Now look here, me and the toys are here.
¡Bienvenida! Aquesta setmana s'estrena Viva, el debut com a directora d'Aina Clotet. El film explica la història d'una dona que, després de superar un càncer de pit, es llença a viure buscant el desig i l'alegria. Clotet, que també és la protagonista del film, es va endur el Premi Revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes.
Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo ha pasado ya. pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
mira, una crisis es normal.
No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
¿Qué te pasa?
Que necesito estar sola.
Acabem amb Dreams, de Michel Franco. Protagonitzada per Jessica Chastain i Isaac Hernández, la pel·lícula aborda l'hipocresia liberal, les tensions de classe i les fronteres que divideixen els seus protagonistes.
La próxima vez iremos juntos.
¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
Comencem la segona part del programa i ho fem amb un artista que durant els últims anys ha anat construint a poc la seva identitat des de la sensibilitat i la fragilitat. L'any passat va guanyar el Premi Èxit al Sona Nou i això li va donar l'empenta definitiva per publicar el seu primer llarga durada, que es diu Col·leccionista. Saludem a la Berta Saura, coneguda com a Bru. Què tal, com estem?
Pues molt contenta d'estar aquí, la veritat.
I nosaltres, que ens acompanyis. Bru o Berta, què prefereixes?
Si em parles a mi, només Berta. Bru, Berta. És una forma de saber qui em coneix de la música i qui no, però...
Val, però ja a casa ja no et diuen, no és allò, que s'escapi el Bru...
No, no, no. Normalment s'escapa, pues això, en termes més socials i tal, però... Berta. Mm-hmm.
Va, doncs, Berta, el disc que ens presentes es diu Col·leccionista. Tu des de petita ja feies col·leccions, això et ve de petita o què?
Sí, és una cosa que a casa meva sempre s'ha fet. És a dir, els meus pares col·leccionaven de tot. Mon pare tenia una col·lecció de joguets, de pedres, de càmeres... Mm-hmm. Tinc col·leccions de tot a casa. I jo vaig començar a col·leccionar arrecades i a partir d'aquí...
Amb un gatet avui, no? Un gatet.
I a partir d'aquí me'n vaig adonar que la meva forma d'unir records era ficant-los en un objecte. I llavors vaig dir, bueno, per què no dir-li col·leccionista al primer disc que fem, que és només records, només parlar de records, vull dir que és això.
Clar, això t'anava a preguntar. Va, tenim un vídeo preparat, crec, d'Instagram, on t'expliques això de les col·leccions. No sé si el podem veure. Mira, ara estàvem veient aquest vídeo, no?, on expliques el que s'anava col·leccionant.
Exacte.
A casa, pedres de la mare, cubs de Rubik, no?, de la germana... I tu ara, en aquest disc, planteges... records, col·leccionar, sí. Records. A veure, per què?
Doncs perquè hi ha una necessitat d'aferrar-se al passat, almenys dins de la meva persona. Soc una persona que tot el que m'ha passat sento que em construeix. I per mi l'origen és com el més important. Llavors, poder guardar-ho d'alguna manera, doncs, per exemple, en un rellotge, que quan li fas la foto i el rellotge es queda en aquell moment temporal, doncs és una mica el mateix. Si jo tinc un objecte i sé del que parla aquell objecte, per mi, és com que s'ha congelat el temps en aquell objecte i per mi és molt més fàcil tornar amb aquell record.
Mm-hmm. Per tant, cantes des de nostàlgia una miqueta, no?
100%.
100%.
100%. És algo que estic també provant de canviar, perquè proves coses diferents, però la nostàlgia té algo que no tenen altres coses. L'esperança del futur m'agrada molt, però la nostàlgia em recull molt per les nits, no sé.
Clar, llavors tu quan recorres a la música, diguem, recorres a la música això per recordar coses del passat o per què?
Jo recorro a la música per... Un dia recordo en un concert em van dir, has de ser feliç. I jo vaig dir, és que ho soc, perquè canto cançons tristes. Uh-huh. O sigui, per mi, l'haver fet les cançons és perquè m'han pillat en un moment on estava molt malament i és la meva manera de gestionar-ho. Si no cantés les cançons tristes que faig, estaria absolutament desfasada. Però bueno, és la gràcia, jo crec.
Uh-huh. A la portada del disc hi apareixen diferents objectes. Bueno, tenim aquí de fons que el tenim. No sé si tenen algun significat concret associat a les diferents cançons o no.
Sí, de fet, si una persona compra el disc, el físic,
sí.
També veurà que dintre hi ha col·leccions de cada un dels objectes que es veuen a la portada. Uh-huh. És a dir, pues, per exemple, les fotografies, els fotogrames aquests que hi ha, les diapositives, pues, hi ha 20 diapositives.
Val.
De coses en forma de cor, també 20. I cada una s'uneix amb una de les cançons, per tant, aquí hi ha 9 objectes de les 9 cançons que surten al disc.
Mm-hmm. Va, doncs comencem a escoltar com sona la teva música, ens quedem amb Potser demà.
Vinga.
L'escletxa se'm fa forat quan parlo de tu en passat. I ara et penso i potser demà, si tinc el dia, ho deixo. Ho tinc clar que això, trobar-te a faltar, s'ha d'acabar.
A les teves cançons parles de dubtes, de pors, no? De relacions passades, si en converses amb tu mateix en aquest tema que estàvem escoltant, no? És una ruptura d'una amistat.
Sí.
Això no se'n parla gaire, eh? De vegades ruptures d'amistat.
Jo crec que són les que fan més mal, perquè com que no se'n parla gaire, justament, ningú espera que hagis de sanar una cosa com aquesta. Llavors, és molt menys visible. Ningú dirà, ostres, ho has deixat amb la teva parella, va, doncs ara estic amb tu, aquesta tarda em quedo amb tu, tal. Ostres, heu trencat l'amistat amb un amic, va, me quedo amb tu aquesta tarda. No acostume a donar-se aquesta conversa. I jo és una cosa que em sap molt de greu, perquè amb aquesta persona ens portàvem increïble ben bé. I sempre tens l'esperança de que potser demà ens trobem i funcioni bé un altre cop tot allò que funcionava. Llavors, crec que és una... Bueno, et trenca per dintre, però alhora, bueno, jugo amb aquest joc de...
Sí.
Procrastinem això.
Sí, no saps com passa, eh? A vegades, no? La ruptura d'una amistat es va deixant allò, és a poc a poc, no? Sí. És una cosa, potser és més traumàtic al final per això, perquè amb la parella és un pam,
sí,
no?
Sí, ho talles i ja està.
Sí, però amb l'amistat vas deixant de quedar, no? És allò així com més...
I perquè amb l'amistat, o sigui, amb una relació ja tens el pacte de que en algun moment es pot acabar. Però amb una relació d'amistat, normalment no planteges des d'un principi, ui, és que ens podem fer molt mal, és que això, jo tinc unes relacions passades... No t'ho penses.
S'ha de parlar més d'això. A veure, la lletra està no més important que la melodia per tu quan fas cançons?
Per mi és el més important. O sigui, la melodia, òbviament, juga a favor, però sense una bona lletra, per mi no té cap sentit cantar. Llavors, normalment he de pensar molt bé el que vull dir i vaig escrivint a través d'això. És com que em surt sol, és com vomitar una cosa, no sé com explicar-ho. Però hi ha algunes lletres que costen més de fer perquè has de jugar amb una mica més jocs de paraules i tal, i tens ganes, per exemple, et ratifiques, doncs, com que havia de fer algun joc de paraules, doncs intentava buscar algo diferent. Però en general, és vomitar-ho.
Ets molt artística, no? Tu sempre has tingut aquesta faceta, no? Potser que escrivis poesia, també,
sí.
O vull dir...
De fet, una cosa molt graciosa d'aquest disc és que la persona que compri el disc en físic vindrà cada disc amb una carta. I cada carta hi ha 9 cartes diferents. Per tant, són 9 cartes amb la que cada una s'uneix amb una de les cançons. I són com poemes que vaig escriure quan estava passant per un d'aquests moments decisius que va fer que al final escrivís aquesta cançó. I crec que és una forma d'unir-se com a espectador a una cosa tan real com el que estava sentint.
I tant, que maco. És una manera també d'un valor afegit, no?, a comprar el disc físic, perquè actualment de discs físics no...
S'ha d'intentar.
No se'n compren gaires.
S'ha d'intentar ficar-li una mica de carinyo. Però és que és això, jo crec que amb tot el que faig, ja no sé si ser creatiu, però és sobretot ficar-li moltes ganes i molt impuls al que faig. I la importància que té, crec que últimament no parem a escoltar les coses, passen com tot tan de forma frenètica, que no hi ha aquell moment de dir, és que aquesta és la meva cançó. No és la meva cançó del verano, és la meva cançó.
Sí, sí, sí.
I crec que és això, una mica reivindicar-ho des del punt de vista que tinc com a artista, que és gent molt petita, però estic feliç igualment, vull dir, és això.
Vam dir, d'en començar, que vas estar al Sona Nou l'any passat, vas guanyar el Premi Èxit. No sé com et va ajudar això, o com t'ha ajudat a tirar endavant aquest projecte.
Sí, o sigui, va ser una bogeria només el fet d'estar al Sona Nou, arribar com a finalistes. Vam tenir, a més, l'opció de estar amb Sodi i amb la Chloe, vull dir que va ser xulíssim. I el Premi Èxit i el Premi Sona Nou, Cases de la Música, que és el que vam guanyar, ens han ajudat ja no només monetàriament, sinó també amb un nivell de, val, és que algú confia en això que estem fent. I si algú confia en això que estem fent, vol dir que ja no només és important per nosaltres, sinó que anem a intentar fer-ho més important que el que nosaltres considerem que és. A vegades tens un punt d'humilitat que has de saber portar-lo d'una manera per a que la humilitat no sigui xafar-te a tu mateixa les expectatives que tens de les coses. A mi em passa que peco molt de no sóc tan important i res és tan important, i és veritat, però també li he de donar la importància que té a una cosa que estic fent. I portar aquest balanç, sense sentir-me jo que sóc ególatra, saps? És una mica complex, però funciona, al final, es fa.
Escolta, tu ets de Lleida, no? I has decidit quedar-te allà, fer música des d'allà. A vegades normalment s'acaba petant a Barcelona, sí. perquè al final la indústria potser es mou sí. aquí. Ho estàs portant bé, això? Costa més o no?
Bueno, costa de que porto una motxilla enorme cada cop que vinc a Barcelona, però la tranquil·litat que m'aporta és saber que tinc gent al projecte, tota la gent que hi tinc és de Lleida, saber que tinc un espai segur a on tornar sempre, i que la velocitat frenètica d'una ciutat com Barcelona no la trobo tant a Lleida. Segueix sent una ciutat i segueix sent més frenètic que un poble, però em relaxa molt. Jo el fet de saber que, com a molt, hi ha dues coses a fer aquella tarda, que no s'està contraprogramant 40.000 coses a l'hora que m'agradarien fer, m'ho prenc d'una forma diferent.
Explica'ns com es traslladarà aquesta proposta en un directe, perquè tens el primer concert, tens el 4 de juliol a Rentadors de Juneda, sí. Després 17 d'octubre a l'Espai Orfeó de Lleida i el 23 d'octubre a l'Helio Gàbal. Per proximitat aquest seria, no?, el que tenim més a propet d'aquí d'Hospitalet. Com estàs plantejant o com penses que seran aquests directes?
Doncs l'estem produint amb l'Abel Coll, que bueno, fa l'stage de molta gent molt famosa, que estic supercontenta de que hagi volgut entrar dins del projecte. I estem fent unes llums, que les hem fet nosaltres en 3D, que són uns dels objectes que veieu a la col·lecció, però que estan allà, i les hem programat nosaltres. Bueno, està sent una bogeria. Serà un directe molt, molt potent, perquè és el que volem, perquè el disc ens ha costat molt de fer, i buscar aquesta potència, després aplicar-la al directe. Jo sóc una persona que em moc molt, que gaudeixo molt de moure el cos, i crec que aquest directe em permet encara fer-ho més, d'una forma molt més segura, perquè hi ha una bateria, un baix, una guitarra i un teclat, i fins i tot jo toco la guitarra en alguns moments, i és algo com que tenia moltes ganes de fer. El concert, per exemple, del 4 de juliol al Rentador serà xulíssim, però tinc ganes de l'Helio Gàbal, perquè serà una mica presentar-nos a Barcelona amb ganes d'ensenyar-li a la gent que això és el que venim a parlar, venim a ser... O sigui, crec que té moments molt alts i molt baixos el directe, i això és el que al final acaba funcionant molt, perquè la gent ho viu com una experiència.
Doncs escolta, convidem a tothom aquí el 23 d'octubre a l'Helio Gàbal, a la presentació, podem dir, d'aquest col·leccionista de Bru, Berta Saura. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
El plaer és meu.
Moltes felicitats pel disc i molts èxits. Que vagi tot molt i molt bé. Gràcies. Nosaltres ara el que fem és veure algunes de les recomanacions que ens porten des de Riff Raff Discos, i tornem.
Os presentamos el último álbum de Gorillaz. Como podéis comprobar, CD edición especial, CD edición normal, vinilo de color amarillo, vinilo de color negro, y también tenemos una edición que salió para la Listening Party poco antes de su lanzamiento, hace unas semanas, que es esta maravilla de disco, que bueno, hay poquísimas copias, es muy exclusivo y que todavía nos queda alguna aquí en Riff Raff. Es un disco en el que Gorillaz vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer, que es sobre todo la mezcla de estilos con colaboraciones de lujo, y que bueno, supongo que ya habréis escuchado a la gente que os interesa, pero es muy recomendable, un buen disco que requiere quizá de algunas escuchas para meterse del todo en él, pero que sin duda recomendamos desde Riff Raff. Gorillaz, The Mountain, nuevo disco, varias ediciones.
Recta final del programa i és moment per conèixer els locals de restauració de la nostra ciutat i ho fem com sempre amb el David Benítez. Què tal, com estem?
Molt bé, Laura.
A veure on ens portes aquest mes.
Bueno, l'última, tot un clàssic, el 25 Roselles.
25 Roselles, que això està al carrer Roselles. I aquí tenim el Diego Sáez, que és el responsable del local. Què tal, com
Hola,
estem?
Hola, molt bé, bon dia.
A veure, per començar, explica'ns una miqueta els orígens del 25 Roselles, perquè veu començar el 2003.
Correcte.
Si no m'equivoco, ha plogut molt. Explica'ns com comença això.
Doncs això va començar el 2003, vam inaugurar el restaurant, però el 2002 la meva tieta, que és la Nolgado, que és la propietària de Rosa Púrpura, em va cridar per muntar el restaurant. I en un any, pim-pam, vam fer obres i vam inaugurar el local el 15 de juliol del 2003.
Ah, però sí, ja fem aniversari, no?
Correcte, en breu ja farem d'aquí uns 25 anys.
25 anys.
Bueno, queda una miqueta encara, queda una miqueta.
Com definiries la proposta que teniu allà al 25 Roselles?
Nosaltres som un restaurant tradicional, fent cuina de mercat, i intentem doncs, utilitzar el producte de temporada. Si ara estem a l'estiu, doncs utilitzem productes d'estiu. Si estem a la tardor, utilitzem productes de tardor.
Uh-huh. Heu canviat també una mica la carta, segons...
Sí, n'hi ha uns clàssics, és una carta bastant extensa, n'hi ha uns clàssics, però intentem posar plats de temporada. Uh-huh.
Quin és el vostre horari? No sé si deies que tanqueu pocs dies a l'any, feu menú,
nosaltres
feu carta...
No tanquem mai, obrim tots els dies de l'any, excepte l'1 de gener. Sí que és veritat que de dilluns a dissabte, fem un menú diari i després tenim la carta, que és l'altra opció que tenim.
També comentaves, no?, que també la carta la feu tots els dies de la setmana, no? O
sigui, sí, la carta dilluns... està tots els dies, de dilluns a diumenge.
Vale, entrem ja amb els plats forts, no? Quins serien els vostres plats estrella?
Nosaltres tenim... Bueno, hi ha plats com els arrossos, diferents tipus d'arrossos, treballant peixos, el principal peix és el bacallà, que ho fem gratinat amb alioli, i després tinc dos clàssics entre les carns, que un és l'estic tartar, que fem a la sala, i l'altre per mi és el més emblemàtic, són els peus de porc desossats.
Els aquests la majoria els vam veure l'altre dia quan vam anar a gravar, vam veure sobretot com preparava l'estic tartar a sala. Uh-huh. La sala és la gran oblidada, vosaltres dediqueu molt, no?
Bueno, en el temps que vivim ara, la sala és la més solidària perquè poder la cuina és on hi ha més elaboració, on la gent jove que entra a l'ofici és... El que a vegades li agrada és crear, ser creatiu, i la cuina en aquest cas és... No és que sigui més important, però ho valora més la gent. I la sala sí, que està una mica més oblidada, però bueno, nosaltres estem aquí a la lluita.
Imagino que al client li agrada, no? Perquè està allà... Quan es triga a preparar l'estic tartar? El fas tu sempre?
Sí, sí. No, ho faig jo o el meu company, o els meus companys també ho fan, jo no hi soc sempre. Uh-huh. I a vegades ho fan els meus companys. Bueno, un suplet d'una grossa és ràpid, és una obra fàcil i ràpida, poder ser 8-10 minutets, aproximadament, 8-10 minutets.
Ah, estem veient com el preparaves l'altre dia, això que dèiem, aquí a sala, just davant, el prepareu sempre al davant del client, no? Just abans de consumir,
Uh-huh. Exacte, sí, així és.
Sí, és que és una cosa molt xula. A pocs jocs de la ciutat, que jo recordi, ara mateix no em ve al cap altre, et preparen un plat davant.
És una cosa... abans és veritat que abans es preparen moltes més coses, perquè com has dit abans, la sala és la gran oblidada. Mm-hmm. Cada cop es fa tot preparat a cuina, lògicament.
Parlant una mica del públic, del client, mm-hmm. Quin és el client que teniu allà al 25 Roselles?
Bueno, el nostre client, lògicament, els hospitals centres del barri i el centre, però també venen de molts barris de l'hospitalet, com Bellvitge, que és un client potencial, també de municipis al costat, com Cornellà. És gent de l'entorn, del barri, de l'entorn. I els dies de cada dia, com és dia laborable, doncs, són gent d'oficina, d'empreses que estan, com he dit abans, a Cornellà o Hospitalet.
I a nivell d'edat, potser és una mica una edat més elevada, no? No perquè per la vostra proposta,
sí,
potser és una cuina més clàssica.
És més clàssica, entenem que el tiquet mitjà doncs, és una mica més elevadet i poder per això ve gent doncs, d'edat mitjana. Mm-hmm. Gent jove bé, però no com m'agradaria i entenc que no podem per poder adquisitiu.
Mm-hmm. És un local que es presta molt a celebracions. A vegades que passa per allà, doncs, la gent quan vol celebrar alguna cosa, diu, anem al 25 Roselles.
Sí que és veritat que es fan moltes celebracions perquè, clar, tenim dos espais molt amples en el qual és fàcil posar grups i que tinguin certa intimitat.
Uh-huh. Sobre l'oferta gastronòmica,
sí.
El tema abans s'estilava molt el que feia vosaltres, no? De potser un primer plat, un segon, i ara potser la gent es tira més cap al pica-pica. Heu hagut d'adaptar
sí
una mica...
Sí, tens raó. Sí que és veritat que d'un temps cap aquí, bueno, bastants temps cap aquí, la gent li agrada demanar més coses perquè és més fàcil compartir, és més fàcil provar més coses diferents. A l'hora de compartir també és una cosa social que a la gent li agrada. i que proves, lògicament, més plats. Això de primer plat i segon plat és més el menú del dia.
Correcte. Quins serien els plats que heu modificat o que teniu més com per poder oferir un pica-pica així més general?
Bueno, pensem també en coses fàcils, des de calamar, croquetes, carxofes, llagostins, coses que puguis compartir fàcilment i que no embrutis gaire.
Vale, perfecte. També teniu la sort, no, de tenir un equip, parlaves que amb el cuiner, per exemple, que portaves al principi.
És una cosa molt difícil això en aquests dies. Nosaltres, l'equip de cuina, tant el José Luis Cruz, que és el xef de cuina, que porta des del començament, és molt difícil això, que una persona sigui al cap de cuina tant de temps a una empresa, un restaurant, i també el Pedro Cañas, no vull oblidar-me d'ell, perquè és el segon de cuina i col·labora amb nosaltres amb molta firmesa. Però sense cap mena de dubte que un equip de cuina que duri tants anys és molt complicat, molt complicat.
És complicat, ara costa moltíssim trobar...
Sense ells és impossible aquesta feina, segur.
Parlàvem també, em comentaves l'altre dia, de la teva experiència professional. Sí. Que tu t'enganxa que vas estar treballant també a diferents llocs, no?
Sí.
De Barcelona.
A Barcelona vaig començar, bueno, vaig sortir a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona i vaig treballar des de les Marines, que ja no existeix, al Via Veneto, i passant per la Dama, que és on vaig conèixer el José Luis Cruz, que és el nostre xef. I a la Dama vaig estar 3 o 4 anys, i d'aquí vaig anar cap a Escòcia.
Escòcia?
Sí, un canvi radical va ser. Bueno, era per aprendre l'idioma i poder utilitzar l'idioma en el futur, cosa que m'ha anat molt bé. I un cop a Escòcia em va cridar la meva tieta per muntar el Rosselles. Va ser així. Més resumit, ha sigut així.
Molt bé. Parlaves també, bueno, amb 25 anys no, de camí. Imagino que teniu molts clients que potser també us acompanyen des del primer dia. Bueno, i ja sabeu, suposo, que tot el que volen i...
Això és molt bonic perquè han vingut parelles de nuvis, s'han casat, han format la seva família, els seus fills ara són adolescents, alguns ja són major d'edat i han vingut des del començament. Això, clar, això és plena satisfacció perquè és algo molt bonic, la veritat, és molt bonic això.
Parlaves també del local, no? És un local que és molt maco, té les seves característiques i té història.
Sí, és aquest local, perdó, és un edifici catalogat per l'Ajuntament, és de més d'un segle i és antigament era, bueno, li deien el Casa Felip de l'Oli, perquè en aquest local, als baixos, tenien dipòsits de l'oli, que encara ho tenim, el que passa que ho tenim recollit i guardat.
Que curiós.
Sí, la veritat és que sí. Ens agradaria obrir aquesta bodega, però no, és un... algo que farem en el futur.
Sí, segurament. Veure? Sí.
Ara no es pot veure perquè ho tenim sellat amb les tapes original, però en el futur ens agradaria, bueno, fer alguna cosa allà perquè després pugui veure com anar els dipòsits abans.
Quedaria molt xulo, la veritat.
La veritat que sí.
Doncs molt bé, escolta, doncs 25 Roselles, aquesta proposta des del 2003 a l'Hospitalet, allà al carrer Roselles, a tocar de la plaça de l'Ajuntament. Digo, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. A seguir tot. Bueno, no et puc dir molts èxits perquè l'èxit ja el tens, o sigui, a seguir endavant.
Moltes gràcies,
David. I David, ens veiem la temporada que ve, que aquesta ja era l'última temporada, d'acord? Que vagi molt bé l'estiu. Nosaltres ja avui ens acomiadem i ho fem amb en Joan Dausà, que ha descobert el seu hit d'estiu al costat de Mamaduixa. Es diu Papi, posa-la al disc. Amb aquest tema marxem. Fins dijous vinent. Que vagi bé. Julieta, 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 Julieta. Julieta, que t'has mullat la samarreta, posa't el sol una estoneta. Julieta, 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 amb la teva germaneta. Valentina, porta-lo, créeme.